tinc ara, li estava explicant com em va agradar l'actuació de la nostra convidada d'avui en el Jumbo, aquesta mena de, com li diríem, de cel musical que hem d'agrair a l'Oriol Vilella i en el Toni Colom, i em sembla que la gent que hi participeu també, Mireia Clua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que em sembla una de les idees més fantàstiques que es poden tenir en la vida, no?
Sí,
fer música en directe, en espais oberts al públic.
I tant. Jo trobo que el Jumbo dona molt... dona l'oportunitat, no, als músics d'Andorra també de presentar-nos i de fer caliu, no? Fer un festival que sigui de gent d'Andorra, jo trobo molt, molt bé.
Doncs era un dissabte de meitat del mes de juny, jo estava a casa i vaig estar sentint el programa especial que es va fer, que per cert, tu vas ser la primera convidada,
sí,
de l'espai que la Mary Picard i l'Òscar Royo van fer. I havia quedat que a les 9 de la nit aniria per allà i aniríem a prendre alguna cosa. I resulta que, això, a les 9 de la nit, doncs una noia que anava amb un vestit blau, amb un instrument bastant estrany, en la forma, no? Tot i que amb la seva sonoritat no, va començar a fer música, però va començar a fer música d'una manera molt singular, no molt habitual, no insòlid, però no, sí, molt habitual. Ara ho estàvem parlant amb la Viviana. I era la Mireia Clua, que amb el seu violí electrònic i tota una sèrie de pedals creava una mena d'atmosfera que jo crec que vas deixar amb la boca oberta a tota la gent que estàvem a la placeta Sant Esteve.
Sí,
jo no sé si tu percebies això.
Sí, sí, per això quan estava tocant entremig de les cançons vaig fer alguna explicació del que estava fent, perquè si no pot ser difícil d'entendre, no? Això dels pedals i el looper.
Vols que escoltem una miqueta del, vale, que vam escoltar allà, que ens va agradar tant?
Vale.
Mira, el tema aquest que escoltem, a més el vaig justificar tu dient que veníem d'uns dies on hi havia un anticicló molt tossut i que tal.
El mes de febrer, sí.
I que no, havia, no tenies ganes, o sigui, estaves recordant com era l'últim núvol. Clar, i dirà, algú que escolti, que no conegui la Mireia, dirà, era la Mireia i després tota la resta de gent que està tocant, no? No, no, era només la Mireia.
Clar.
Com li expliquem a la gent que sembli que estiguis tocant dos, tres, quatre persones?
Doncs amb el looper tinc la possibilitat, és un pedal on hi endollo el meu violí elèctric i el so passa pel looper primer abans de sortir per l'amplificador. Llavors, el looper el que em permet és fer seqüències que les vaig com, les vaig sumant, no? Faig una capa, després una altra capa, una altra capa, i llavors això em permet ser la meva pròpia orquestra. I després tinc un altre pedal, que és l'octavador, que aquest pedal el que fa és baixar unes octaves al so del violí i això sona com un baix, o com un, com un cello, com un contrabaix, i llavors tinc el baix i tinc... O sigui, puc fer les diferents capes que tindria una banda.
Hi ha un moment que la Mireia, davant de la gent que estàvem allà, que la veritat és que estava bastant ple,
sí,
la gent tenia problemes, hi havia molta gent dreta perquè no trobava seient a les diferents taules dels locals que hi havia, doncs va fer aquesta explicació i diu, mireu, això és un violí electrònic i tal, vas ensenyar, que em sembla xulíssim, per cert, visualment.
Sí, és molt bonic.
Molt maco. Sí. Diu, això és un violí que sona així, com un violí, evidentment, que jo li he dit electrònic, no, és elèctric.
Li diem elèctric, però bueno, no passa res.
Sí. Ens entenem.
Ens entenem,
que va endollat, no?
Sí.
I on es va mostrar una miqueta tota aquesta màgia que hi ha al darrere de la música que crea amb els pedals, no? I va dir aquest, i va explicar això del... que aconseguia, diu, que un violí soni com un contrabaix. I és veritat, perquè hi ha un moment que va tocar, va apretar l'octavador aquest i de repent aquell violí es va transformar en un contrabaix.
Exacte. Després també hi ha les tècniques modernes del violí, que clar, jo vaig començar clàssic, no? Vaig començar al conservatori d'aquí d'Andorra, però després em vaig decantar més cap a la música moderna. I hi ha unes tècniques de fer servir l'arc amb la música moderna que són diferents que amb el, sí, violí clàssic. I amb l'arc podem colpegem la corda d'una manera que fa un so indeterminat, que és molt com sona com una percussió, més que res, no? No té una nota.
I amb això... Hi ha un moment que agafes el violí també com si fos la guitarra.
També.
I rasgues la corda sense l'arc, no?
Exacte. Uh-huh. Llavors, amb aquestes tècniques modernes, per exemple, amb la que et deia de la percussió, que es diuen chops, amb els chops aquests doncs faig la percussió. Llavors ja tenim el baix, que faig amb l'octavador, la percussió que faig amb la tècnica de l'arc, i després, quan toco com una guitarra, doncs és la guitarra de la banda. I després a sobre encara hi tinc la capa de la melodia que faig amb l'arc tradicional, diguéssim.
Evidentment. Jo recomano que la gent entri en el Facebook, per exemple, no? O en el canal de YouTube.
El meu Instagram potser és més fàcil, que ara tothom té Instagram.
Perquè hi ha... o sigui, tot això que estem explicant es veu, no?
Sí.
Es veuen les diferents seqüències. Ara li deia que em sembla que és superoriginal. perquè es veu com toca la melodia principal, però es veu després totes aquestes capes.
Sí, faig, no?, aquests vídeos amb els que surto jo multiplicada, fent cada una de les veus així, es veu exactament el
que faig. Ara ho explicarem, perquè la Mireia té una faceta formadora també molt important, però ara ho explicarem, això més tard.
Sí,
I després també tinc la faceta del música maestro, que avui parlarem una miqueta de tot.
D'acord.
M'agrada molt quan l'artista que està davant del públic explica una mica i justifica una miqueta perquè aquest tema és així i no perquè et situa una mica, no?
Sí.
Que hi ha gent que només es posa pinyó, suposo també a vegades per un problema de timidesa, no?
Sí, això molta gent m'ho ha dit, que una cosa que els va agradar al meu concert és que explico bastant el que faig, no? I per mi és molt important perquè... no sé, per entendre el context en què jo he creat aquesta cançó o el que a mi m'evoca, doncs explicar una mica d'on l'he tret, no?, d'on m'ha inspirat, d'on m'ha sortit, doncs jo crec que ajuda l'oient també a posar-se en aquesta situació, no? I després, clar, després cada un hi posa la seva salsa, no?, però tenir un punt de partida va molt bé.
Ara posarem un altre tema, però deixa'm llegir, Quan era més jove era molt tímida i tocar en públic se'm feia una muntanya. Em posava tan nerviosa que les galtes en cremaven, l'arc tremolava i fins i tot de vegades en quedava en blanc. Des de llavors ha estat un llarg camí i ara em sento molt més còmode, la veritat és que se't veia molt còmode, compartint la meva música. No sé per què ha canviat, però crec que en gran part és pel fet que ara toco la meva pròpia música i això em fa tocar més a gust, em permet crear el meu petit món. Però al principi hi havia una miqueta de pànic escènic. Pànic escènic. L'has superat totalment,
Sí, totalment. La veritat és que no sabria dir-te què he fet concretament per superar aquest pànic escènic, però de veritat que el tenia molt. Jo tenia molta por a sortir a tocar en públic, fos amb grup o fos sola, Em tremolava molt l'arc, és que ho passava molt malament. I suposo que durant amb els anys, no?, el tenir més confiança en mi mateixa.
Trepitja, no?, més fort. I el que dius tu, tocar la teva pròpia música,
Això hi fa molt. I fa molt, perquè una altra cosa és que la meva música, sempre hi ha una melodia que la tinc ja prefeta, no?, que ja l'he pensat abans, però la majoria del que toco és improvisat. Llavors, amb la improvisació, en realitat no hi ha equivocacions, perquè estàs tocant el que tu vols,
clar,
el que tu crees, no?, i també amb les teves pròpies composicions l'error no és possible. Perquè estàs tu inventant el que tu vols. Ningú et pot dir, no, és que com el Mozart, no, Mozart no es toca així, o el tango no es toca així, o amb la teva música ningú no tens aquest judici, no? I això et dona molta més tranquil·litat, també.
I tu utilitzes aquesta tècnica del loop i de crear aquests tipus de temes, com dèiem, que sembla que hi hagi molta gent i tu sola, perquè prefereixes estar sola, perquè t'és difícil trobar ubicació en un grup, perquè et sents còmode, no ho sé...
Doncs perquè, no, vaig començar a fer servir el looper perquè era una manera de fer la meva pròpia música sense fer servir un ordinador i sense tot un procés molt llarg creatiu, no? I el looper és molt fresc.
O sigui... Sí, perquè el que hem d'explicar, que potser la gent no ho ha entès, és que les capes les crea, no veiem les capes creades.
O sigui,
les crees
instant.
Davant del públic, sí. No? És com algú que cuina un plat i diu, no, bueno, això es fa així i tal, i després queda així, no? S'ajup, agafa el plat... No, no, en aquest cas tu crees el tema absolutament en directe.
Exacte. Sí, el tipus... Això de tocar sola, no és que vulgui sempre tocar sola, M'agrada tocar amb grups,
no,
però sí...
Els Pali diuen que has estat molt ben rebuda,
Ah, sí, tant. Sí, ara estic tocant una mica amb els Pali, també. Però el projecte sol em permet, doncs, tocar la meva pròpia música, fer-ho exactament com jo vull, i potser el que tinc més visió és potser tocar amb un quartet de corda, no? Un quartet modern que pogués fer les meves pròpies composicions i els meus arranjaments, no? Però de moment ho tinc tot així... comprimit a dintre del looper.
I tant que sí. Dèiem, i canviem ara de faceta, és una persona molt polifacètica, la Mireia, per aquesta faceta formadora. Tinc davant aquí, obert, si cas, ho compartirem després, una pàgina web que es diu Improvise for Real, que té a veure bastant amb això que estaves dient, no?, de la improvisació.
Sí. Aquest és el projecte que tenim amb la meva parella. Ell també és músic, és d'Estats Units, i ell ha creat un mètode d'aprendre a improvisar, d'aprendre la creativitat i d'aprendre l'harmonia, no?, l'harmonia musical per poder, això, doncs deixar-te anar amb la teva creativitat com a músic. És per adults, més que res.
Llegeixo el primer paràgraf perquè m'ha semblat molt interessant com expliqueu precisament la bondat del mètode, no? Diu, improvise for real seria com improvisar de veritat, no? Sí. Improvisar allò amb el cor a la mà, no? Diu, va molt més enllà de simplement aprendre a improvisar. Es tracta d'entendre la música de veritat i poder disfrutar de crear-la tu mateix. Potser somis amb improvisar els teus propis solos a concerts i jam sessions. O potser et vegis tocant cançons amb amics, en festes i expressant-ho amb total confiança. Potser ja tinguis idees per algunes cançons i t'encantaria poder compartir la teva música. Diu, pots fer totes aquestes coses molt abans del que et penses. L'únic que necessites és una comprensió senzilla de com funciona la música realment i com connectar la teva pròpia creativitat. Com ho heu fet per trobar un sistema que es fugi del sistema més acadèmic, no?
Sí, normalment la improvisació en moltes escoles s'ensenya... tu t'allunyes de la música clàssica per poder tenir llibertat i tu arribes a una escola moderna, no vull dir, no vull generalitzar, eh? Hi ha moltes...
Som molt col·legues del David Sanz, t'ho dic,
vale.
Cap de servei de l'Institut de Música, som molt col·legues, per això t'ho deia. Que...
Vale, doncs, moltes vegades, jo no parlo d'ell, no ho sé, però les experiències que jo he tingut a Barcelona, no, estudiant amb escoles de música moderna, és que t'ensenyen licks, que li diuen, o frases prefetes. Llavors tu estudies aquesta frase, l'estudies amb totes les 12 tonalitats i l'estudies durant 1000 hores i tens diferents frases que les estudies, les repasses, i després quan toques un tema... fiques aquestes frases, és un copia-pega, no?
Yeah.
I això és el que a mi no...
Sí, són com un reflex, com una cosa que tens tu aquí dins i en un moment donat, com vols improvisar, tibes del record.
D'aquesta frase, no? Que ja la tens a més als dits, no? Perquè ja l'has estudiat amb totes les tonalitats, llavors quan sents aquests acords ja aquesta frase t'encaixa i vas encaixant una frase després d'una altra, no? Per mi, tothom acaba sonant igual.
Clar,
una
és
mica.
El que anava a dir, no? Això.
Perquè en veritat no estàs improvisant algo que en el moment, no? I el que intentem nosaltres és ensenyar aquesta improvisació de veritat, que surt d'imaginar, tu estàs tocant una nota, ara, en aquest moment, no estàs projectant en el futur ni res d'això, i aquesta nota et porta a una altra, i a una altra, i a una sensació que tu vols crear, una idea que vols evocar, no? Amb la teva música, i això és el que ensenyem.
Juntant les dues parts, jo crec que la Mireia aconsegueix una cosa que, a més, jo, com a mínim, jo sóc dels que confesso, i ho he dit 2.000 vegades en els oients i en els espectadors, que jo no en tinc ni idea de música. Només sé el que m'agrada i que no m'agrada, perquè jo dic que tinc orella, no tinc oïda. Sí. Per tant, hi ha coses que m'agraden, i l'actuació de la Mireia em va agradar moltíssim. I jo diria que, amb les dues coses que hem parlat, amb aquesta part creativa i aquesta part improvisativa, tu ho fas en directe, però vull dir, sense ret, davant de la gent, en aquell moment.
Sí.
I cal tenir el cap ben moblat per fer-ho, això, perquè... en el moment en què tu prepares el tema i vas creant aquestes capes que explicaves, la gent està allà com esperant, no? Que,
sí.
Que renqui. Però és superràpid tot.
Sí, però... Però al final la gent tampoc és... O sigui, no et jutgen tant. O sigui, si tu fas per exemple, el concert em vaig equivocar una mica. Equivocar en el sentit de que vaig apretar un pedal que no era, va començar a sonar una altra cosa, això passa.
Tens una estesa allà bastant...
Sí, sí. I ja ho intento practicar, no? Practico molt a casa tot el repertori de dalt a baix i tot això, però això amb el directe et passa, no? Encara que no estava nerviosa, sí que... estàs més pendent també de la gent i tot això, llavors em vaig equivocar al tocar un pedal o l'altre i clar, això passa, no? Però ningú t'ho té en compte. Això no passa res, no? Al final el que tenen ganes és escoltar-te. I si tardes un minut més perquè t'has liat amb el pedal, doncs no passa res, no? Intentem que no passi, però tenir aquesta tranquil·litat, no? De que l'oient tampoc és tan exigent, no?
A més, em dóna la sensació que la gent en les teves actuacions se sent que forma part. Com que està a la part de la rebotiga, per entendre'ns, o sigui, com s'ha cuinat el tema i després escolta el tema, entenc que ho sent com molt seu, també, no?
Sí, jo crec que sí, perquè molta de la gent que ha vingut als meus concerts també em segueixen a l'Instagram, o així, llavors ja coneixen una mica les cançons, han vingut a altres concerts, i el fet també d'explicar les cançons, els fas partícips, no?, del que estàs fent, jo crec que això és molt important, la part d'explicar el que estàs fent.
Tot aquesta és la part teva, però jo esmentava allò dels Pali, la cançó de l'estiu que... forma part de la banda sonora de l'estiu d'aquesta casa de Ràdio i Televisió d'Andorra, la Mireia surt.
Ah, sí.
La Mireia hi apareix, també, no?
Sí, els Pali em van convidar a tocar amb ells quan es van presentar al concurs per la cançó de l'estiu.
Els Pali estaven, el dia aquest del Jambó.
Sí, allà. Sí, em van venir a veure. Sí, ens hem fet amics arrel d'això. Bueno, el David Amat ja el coneixia i per això vaig començar a participar. El David Amat és el saxofonista. I vaig començar a participar amb ells amb aquesta cançó. És l'única que he fet de moment, és l'única col·laboració, però sí que ara començarem potser a assajar algunes cançons més. Ja veurem.
Clar, trobar gent que faci actuacions tan diferents, sobre ritmes tan diferents, i que de moment, en un moment donat lliguin, això ha de ser una descoberta fantàstica, no?, per un músic.
I tant, per mi el més important sobretot també és la part de... emocional, no? Que tu et sentis bé amb la persona amb la que estàs tocant, que, no et sent, que et sentis tranquil, no? I això m'hi sento molt amb els Pali. Em sento molt acollida.
Tens una ànima rumbera, també veig, no?
Bueno, sí. Jo m'apunto a tot, eh? O sigui, que no tinc cap problema. M'agrada tota la música a mi.
Uh-huh. Tenim un estiu amb molta actuació, amb molta...
Doncs la veritat és que no. Mira, a mi m'encanta tocar, però sóc un desastre amb això d'enviar mails i de fer-me conèixer. I he arribat tard. Quan em vaig despertar ja estava tot lligat i tancat. Així que aquest estiu no tinc gran cosa, no? Uh-huh.
Bueno, si algú escolta, que sàpiga que... es pot connectar, avui en dia podem connectar tan fàcil, com deies, tu, la manera més d'allò és l'Instagram, no?
I tant, l'Instagram, sí.
Doncs si algú té ganes d'escoltar la Mireia o de muntar alguna moguda, que sàpiga que, com a mínim, dates lliures diu que en té. Ara estàs aquí.
Però, de moment,
sí. Però portaves molt... Ah?
Sí, ui, de
aquests
moment.
Punts suspensius que has deixat. De moment parlem del tenim
del passat.
Vale. Ara estàs aquí, però has estat molt temps fora.
Sí. Primer, als 18 anys vaig baixar a estudiar a Barcelona, i vaig estar allà 10 anys, vaig dedicar-me a l'ensenyament sobretot i també a formar-me, no? I allà vaig conèixer la meva parella, que ja ho he dit abans que és músic d'Estats Units, i ell ja era molt viatger. I durant molt temps em va estar convencent, em va estar preparant mentalment perquè marxaríem, no?, un dia a fer aventura. I un dia vaig estar llesta allà per marxar. Llavors vam vendre tots els mobles, vaig regalar el cotxe... Vam ficar-ho tot amb dos maletes i vam aterrissar a Nicaragua.
És un canvi de vida brutal.
Sí. I a Nicaragua no coneixíem a ningú, així d'entrada. I vaig començar a conèixer projectes. Tot estava molt per fer a Nicaragua en aquell moment. Ara ha evolucionat, no? Des de llavors. Era el 2011, no fa tant. Però en aquell moment, per exemple, no hi havia cap professor de violí que tingués la capacitat d'ensenyar nens amb un mètode una mica més per nens.
Adaptat,
no?
A la canalla,
sí,
no?
Sí, exacte. Que no fos molt estricte, no? Uh-huh. Que sí, més això, més lúdic, no? I de seguida alguns projectes d'allà m'han trucat perquè participés amb ells doncs, donant classes i així va començar tot.
Ja anaves amb el violí electrònic o no?
No, encara no. Si el violí elèctric fa...
Violí normal, no?
Fa des de l'octubre que el tinc només, el violí elèctric,
carai,
sí.
Escolta, quin domini, eh? Un pocs mesos. I llavors... Allà és on neix Música Maestro?
No, vaig tenir un altre projecte, sí. Allà a Nicaragua se'm van assabentar que estava allà d'un projecte que és d'Andorra. Estaven intentant obrir una mena d'escola de música, un projecte musical de la Fundació, com es diu, Julià Reig,
sí.
Perdó. I em van contactar, es van assabentar que estava allà, em van dir, mira, que estem intentant de fer això, però va ser total casualitat, o sigui, no vaig anar allà sabent que ells tenien aquest projecte.
No, evidentment.
Jo estava allà i ells estaven intentant fer alguna cosa de música.
Perquè la decisió de Nicaragua va ser allò de, típic d'un dart i un mapa mundi tirar, o com ho vau fer?
Sí, no va ser massa pensat, no? Vam aparèixer allà. I llavors amb ells vaig començar, ells tenien el finançament i jo tenia les idees. I aquí vam fer un projecte...
Això és trau i botó, eh?
És fantàstic.
Això és fantàstic.
Llavors allà vaig poder, em van donar l'oportunitat de crear un programa educatiu, de fer una escola doncs, en un barri de la ciutat de Managua, que era un barri molt desafavorit, no? Un barri on hi ha, sobretot, no pobresa tant de diners, que també, eh? Però una pobresa molt social.
Clar, de recursos, de cultura...
Sí, d'accés a l'educació, famílies desestructurades, molt abús de tots tipus a la família, molta violència al carrer... Uh-huh. Llavors aquest projecte era crear una bombolla amb la finalitat de que els nens vinguessin i se sentissin estimats, uh-huh. Això d'una banda, o sigui, estimats, acollits, rebuts, no jutjats...
Però
no.
Llavors el tema era que tu... formaves directament a la canalla o ja va començar aquí el germen de anem a formar els mestres perquè després els mestres...
Sí, en aquest moment jo ja era professora també dels nens, però sobretot el que tenia era un equip, vaig contractar un equip de professors d'allà, perquè clar, jo sabia que sabíem, no? Que no, jo no em quedaria per sempre, l'ideal era fer algo que funcionés
clar,
per si sol,
clar.
No? I allà doncs els professors que hi havien conjuntament amb mi i la fundació doncs van poder fer aquesta escoleta que al final va tenir uns... Bueno, que encara existeix, eh? Uns 100 alumnes i un...
Però era escola de música, no de violí, eh?
Perquè, no, clar, de música.
No podies tenir allà que cada nen tingués un violí, suposo.
Exacte, i aquí està la clau, una de les claus del projecte, és que jo pensava en aquell moment, bueno, i continuo pensant, que si... O sigui, jo no podia anar allà i ensenyar-los violí i proporcionar un violí, però si el projecte s'acaba, per exemple, que esperem que no, com una família es compra cordes, és impossible, sí, per ells. Sí. Pagar un professor, comprar-se un violí més gran, no? Era impossible. Llavors el que vam fer és que, mira, la música es pot fer amb el que tu tinguis. Lo important és fer música. L'instrument no té tanta importància. Llavors vam començar a tocar amb instruments reciclats. Vam fer una marimba feta d'ampolles de vidre, i sona superbé, a més a més. Després vam fer un grup de batucada amb barrils i cubos, no? I un tubòfon també, que era el baix, amb tubs de PVC d'aquests de sanitaris.
Que bo.
I amb aquests xavals vam fer gires per tot el país al final, i ells continuen tocant i ho fan superbé.
Sí, suposo que t'ha de generar una satisfacció interior veure, no?, que un cop de cap amb la teva parella de dir, vine, anem a Nicaragua, com haguéssim pogut anar a Paraguai o espòs, no? I que això acaba amb una sèrie de canalla amb la qual te'n vas de donar voltes pel país, és una passada, eh?
Una passada, sí, sí. Però bé, ja et dic que no sóc només jo, és també la Fundació, o sigui, ells també no només van aportar...
No, idea de recursos és la clau de
tot. Saps què vull dir? Van aportar recursos, però també molta organització i molta estructura, no?
Clar, clar, clar.
I això va estar molt bé.
Però hi ha un moment que Nicaragua se't fa petit.
Sí.
I dius, necessito canviar d'aires, no?
Exacte.
I te'n vas, em sembla, a República Dominicana.
Exactament. Sí, a Nicaragua ja el projecte funcionava bastant sol i, a més a més, teníem ganes de veure altres coses, també. I vam marxar a la República Dominicana, també sense conèixer ningú.
Hola,
vam aterrar allà, sí.
Andorra, where is Andorra?
Sí, exacte. I allà doncs, vaig estar un temps buscant projectes amb qui col·laborar i vaig trobar una dona catalana que fa molts anys que viu allà i que té un projecte comunitari a l'interior, no és a la ciutat. Llavors és una experiència molt diferent també per mi, no? Treballar a l'interior en una zona rural que és muntanyosa, però muntanyosa no amb pins com aquí, sinó amb palmeres.
Yeah.
I allà doncs, és una zona superapartada que tardes molt en arribar-hi perquè la carretera està plena de forats. I allà sí que hi ha molta més pobresa econòmica, no?
És que ja te n'adones que la part turística és la bomba en patinet,
sí.
I després hi ha
la resta
la República
país.
Dominicana real, no?
Exacte. I llavors, en aquest projecte comunitari, em va agradar molt perquè ella, tal com ho plantejava, és no venir aquí a solucionar problemes i a dir què és el que està malament i jo t'ajudo a fer... a solventar la vida a tothom i ser la salvadora, diguéssim, sinó que ella es posicionava, doncs, mira, hi ha una comunitat de gent que ja està fent coses. Doncs jo els hi puc donar aquesta empenta. Quan ja tenen la idea i quan ja tenen la iniciativa ja ho estan fent, doncs els ajudem. Per exemple, una senyora va veure que els nens no estaven estimulats quan eren els nens petits, no? I va fer una escoleta d'estimulació a casa seva. I ho feia gratis, aquesta senyora. Doncs el projecte comunitari va buscar de fer un espai, buscar un lloc, no?, i els materials perquè ella pogués fer-ho encara millor, no? I això em va treure molt a mi. I llavors allà vaig fer el projecte Música Maestro, que és el que mencionaves abans, que també era amb instruments reciclats, però en aquest cas no era tant de formar els nens perquè jo tampoc sabia quant temps hi estaria, i com que no estàvem a la ciutat no podia formar professors de música, perquè allà no hi havia ningú que fos músic al camp, no? I allà doncs vaig formar d'una manera molt menys profunda, però que tinguessin les nocions bàsiques de música, a les mestres de les escoles rurals. I va ser un intensiu d'un any i mig, llavors jo els feia classe, aprenien les cançons, fèiem tots els jocs, els tallers, tot això, perquè fèiem molta música i moviment, també no era tipus solfeig, ni res d'això, era una música molt pràctica, una música molt pràctica, no? Molt lúdica. També per estimular els nens amb la motricitat, amb la parla, amb tot això. I els feia les classes i després passava per les seves escoles a ajudar-les a aplicar el que havien après dintre del meu taller.
Déu-n'hi-do. Ja els he dit que era polifacètica, eh? Però de sobte tornes aquí, estem acabant. Ens queden 2 minuts només i encara vull que posem un últim tema per acomiadar. I hi ha un moment que dius, tinc que tornar a casa o...?
Sí, vam tenir alguns problemes amb la documentació i vam haver de tornar. No era, no va ser una decisió així, vam aterrissar aquí a Andorra. Però
amb,
estic molt contenta d'haver vingut.
Amb vocació ara una mica d'estabilitat o...?
No, com que la meva parella és d'Estats Units...
La maleta feta també?
Quasi. Vull estar un temps aquí, perquè m'està agradant molt estar aquí. M'he sentit molt acollida amb els músics d'aquí. Em sento superbé. Però el plan és marxar als Estats Units.
Molt bé.
Perquè li toca una mica a ella ara.
Sí,
està en un lloc on parli en anglès, també.
Ah, sí, jo crec que sí, que ja li toca. Mira, ell li diria The Plot of the Crows, no? tu li dius més la trama dels corps.
Exacte.
El tema amb el que acabem aquesta conversa, que m'ha agradat molt, amb la Mireia Clua, ja dic, Instagram, Facebook, tots els canals que vostès puguin trobar i mirin com crea la seva música. Moltes gràcies, Mireia.
Gràcies a vosaltres.